Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Hablando así de mí vas a la gente, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como un niño y mi cariño vas a implorar. Si dices que soy mala y soy perversa y el alma tengo endurecida, porque pensando en mí pasas la vida, si mi cariño no has de lograr. No te ocupes de de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí obrim la finestra de les grans històries. Els més grans i els més petits es troben i es descobreixen a Ràdio Estel. Relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans històries, aquest estiu els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Dilluns, 5 de setembre del 2022, el dia de la nova temporada de Ràdio Estel. Més el dia que mai, més motivats que mai, més ràdio que mai. El dilluns 5 de setembre connecta amb Ràdio Estel i comença amb nosaltres la nova temporada. Tothom preparat i amb ganes de tornar a connectar amb tu. El dilluns 5 de setembre, més Ràdio Estel que mai.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, bona vesprada d'aquest dijous. Comença ara i aquí el Camins en Xancletes, la versió estiuenca de la Macedònia de la ràdio. Recuperarem algunes de les entrevistes més interessants, més divertides, allò més top que hem tingut. I a la part final del nostre programa, contingut inèdit, la veu de Càritas, versió estiu també, amb un carrusel de testimonis i efemèrides, com sempre, amb la veu de la veu, Ignasi Miranda. Això és Camins, amics, la Macedònia de la ràdio, edició estiu, en llaunada i amb glaçons. Que comiencen los juegos. Senyor director del semanari Catalunya Cristiana, mossèn Miquel Ramon, bona vesprada.
Bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé.
Sí, molt bé. Nosaltres encantats de rebre't aquí a l'estudi. Miquel, renovar-se o morir?
Doncs sí, ens ha tocat una miqueta això, perquè sobretot en el camp de les, del disseny web, doncs és una dinàmica que les pàgines webs envelleixen ràpidament els 4 o 5 anys.
I
per tant, havíem de posar en ordre i amb una dinàmica nova també el contingut de la pàgina web, més senzill, més intuïtiu i més accessible.
Molt bé. José Miguel Ramón Fuentes, bioquímic i doctor en filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. A mi aquestes barreges de lletres i ciència em tornen molt boig. O sigui que enhorabona. Actualment és professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya, rector de la parròquia de Sant Raimon de Penyafort, canonge de la Catedral de Barcelona i secretari general de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. I des de l'any passat, allà cap al juny-juliol, no?
Exacte.
Més o menys, després de l'etapa de mossèn Jaume Aymar, és director del Semanari Catalunya Cristiana, que cada setmana reben centenars de parròquies i milers de fidels per seguir tota l'actualitat de l'Església a casa nostra. A veure, ja fa temps que es prepara, però ha estat justament avui, Miquel Ramon, dilluns 24 de gener, festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, com hem vingut dit en aquesta casa en repetides ocasions, quan s'ha donat a conèixer aquesta nova i magnífica pàgina web del Semanari, que es renova de manera estètica, de manera notable, i creix en continguts, formats i accessibilitat. Fer el pas justament en aquesta data, en la del patró dels periodistes i escriptors, evidentment no és una casualitat, eh?
Exacte, sí, sí. La pàgina web la veníem treballant des del mes d'octubre-novembre. Pensàvem també buscar una data adient per donar-la a conèixer i vam pensar que, efectivament, tal dia com avui, amb el patró dels periodistes i de les mitjans de comunicació social, doncs era una data escaient per fer-ho d'una manera ben sonada.
Té una càrrega simbòlica també, i tant que sí. Abans de res, quina importància li dones a la vostra tasca i als altres mitjans, no?, que consisteix en comunicar des d'una perspectiva cristiana i de fe. Vull demanar-te sobre aquesta vessant, no?, periodisme, comunicació, fe, sobretot en els temps que corren, la importància del periodisme cristià, que no abunda, evidentment.
Sí, la veritat és que és un camp que està poc cultivat, crec jo. És veritat que hi ha mitjans que ofereixen notícies en les quals funcionen més com una agenda, una agència de notícies, però nosaltres, la nostra revista, que surt sempre, per dir-ho així, amb un decalatge d'una setmana, intenta donar un punt de reflexió a l'actualitat cristiana,
sí,
i, per tant, també on entra l'opinió, la reflexió, el debat, l'entrevista, més enllà de la immediatesa de la notícia, diguem-ne, de l'actualitat.
La pàgina web, content amb el resultat? Està satisfet?
Sí, la veritat és que sí. Qui conegui la pàgina web antiga ho veurà ràpidament. La nova és molt més lluminosa, sí, molt més intuïtiva, les seccions estan molt més clares.
Endreçadet, tot endreçadet.
Exacte, i un buscador també que permet buscar per paraules sense haver de perdre temps anant als arxius.
Aquesta renovació, aquesta estrena amb la web completament renovada, recordem catalunyacristiana.cat, molt fàcil el domini. Què suposa per al Semanari? Què li aporta ara mateix?
Clar, per nosaltres ens aporta sobretot, en primer lloc, el poder donar també la notícia en tota l'actualitat, no? Perquè la revista, com dic, surt setmanalment amb un decalatge d'una setmana. I això ens permet també estar, doncs, en el present de la notícia. Per altra banda, ens permet també incloure algunes seccions que són útils per començar el dia, no? Notícies que s'han de saber, sí, el santoral, les lectures de la litúrgia del dia. I sobretot també, ja que estem en l'era digital, ens va molt bé perquè podem volcar moltes més fotografies de les que fem en format paper, de manera que podrem tenir, doncs, arxius plens de fotografies, no?, per poder, doncs, navegar i buscar la informació més completa, també.
Això és ràdio i, per tant, no tenim el suport de la imatge, que en molts moments, Miquel Ramon, ens beneficia aquí els que fem ràdio. Però en aquest cas no, perquè val la pena investigar i descobrir aquesta nova web. Si et sembla, podem fer un petit recorregut de paraula i em vas comentant. D'entrada, quan hi accedim, trobem una portada amb el més destacat del moment, la rabiosa actualitat que en feies referència ara mateix.
Exactament, sí, sí.
Això és el primer que trobem i això que això que sí que és un salt respecte a la profunditat de reflexió del paper, que és amb aquest decalatge d'una setmana, tenim allí més actualitat, més actualitzada i al moment. Això ja ho, ja ho tenim. Trobem també un menú superior que ens porta per una sèrie de rutes temàtiques, i aquí trobem articles, per això, per temes, vida eclesial, comunicació, societat editorial, molt complet. Això està molt bé. Es tracta d'un setmanari que, des de que el conec, l'he identificat amb aquest concepte, el d'aprofundir. La nova web també ajuda a aprofundir en els temes que proposeu?
Sí, d'alguna manera ajuda, sobretot en el, amb el suport gràfic de les fotografies, i també perquè, clar, al tenir un buscador i buscar per paraules claus, no només obtens la notícia que en aquell moment vols buscar, sinó que et surten altres notícies relacionades que et permet aprofundir en aquell tema que potser ha sortit 5 o 6 números enrere.
Aquest punt m'agrada molt, aquest matí que estava xafardejant la pàgina web, que ja la vaig veure la setmana passada, vas tenir una exclusiva per part de Carme Munté i em va agradar molt. A mi el que m'ha sobtat és aquest punt en què entres en una notícia d'actualitat i tens al costat una relació de notícies relacionades que et porten cap a temes que tenen a veure amb aquella notícia. Sí. Per tant, és fantàstic perquè és molt complet i la pròpia pàgina web et va portant per diferents temes relacionats. Això està molt bé. Una part important del setmanari és l'opinió, els articles d'opinió. Els lectors també els podran trobar al web?
Sí, també. Sí, sí.
Fantàstic. Després tenim l'edició digital, on trobem números molt recents i que per accedir-hi ja ens demana una subscripció, perquè recordem que la revista doncs, és per subscriptors. Sí. Si no som subscriptors, ens dona diferents opcions per subscriure'ns, tant de forma digital com en paper.
Exacte.
Tot molt accessible i molt senzill, realment és que t'has de deixar portar i no és gens complicat. Aquesta és una de les premisses, no? Que tot sigui fàcil al web.
Sí. Exacte, sobretot per trobar la informació que un busca i sobretot que el camí et porti també a contemplar les diverses possibilitats que et dona la pàgina web per obtenir la informació. Unes possibilitats que, com dic, pots anar des de les seccions, al buscador. D'aquí poc també volem implementar un newsletter per als subscriptors, que els hi arribi en el seu mòbil directament aquestes notícies. És a dir, poder tenir diferents camins per arribar a la notícia que interessa i a la seva relació.
Aquí ens agraden molt els camins.
Ho sé, per això dic.
Després trobem una joia, Miquel Ramon, que jo crec que és realment espectacular. L'hemeroteca.
Exacte.
Perquè qui entri, recordem, catalunyacristiana.cat, no només trobarà les darreres notícies, els darrers articles, sinó que pot accedir a tot l'històric de Catalunya Cristiana.
Així és.
Tots els números lliures, de lliure accés, des del gener de 1979 al desembre de l'any passat. Espectacular, no? Perquè no només és aquí la història del setmanari, sinó també la història de l'Església a casa nostra.
Exacte. Aquest ha sigut un punt fonamental que també hem discutit molt sobre com fer-ho, i finalment hi havia la possibilitat de, doncs, hostatjar tot aquest arxiu també, que, com bé dius, doncs, et permet recórrer històricament una notícia, les activitats d'un determinat bisbe, d'una determinada parròquia...
És increïble.
Sí.
Jo sé que aquest matí sempre vaig amb el temps molt just, no només al programa, sinó a la vida. I és que m'he passat una hora ja xafardejant històries, perquè, clar, trobes l'edició digital, perquè està tot digitalitzat, però de quan tenia el format de diari, no? Com un diari, allò.
Sí.
Després ja fa el salt al format revista, i, bueno, és que et perds allà amb tot el que vas trobant, és impressionant. Si baixem una mica, trobem notícies destacades que, a més, si accedim, ens porten, com dèiem, altres notícies i recursos destacats. Tot un mapa d'actualitat. I, finalment, una secció, tu ens ho deies, per començar el dia, que m'agrada molt. Santoral, efemèrides, agenda, les lectures de cada dia. Per tant, una pàgina web que ha pensat en tot, rica en detalls. Fàcil, però completíssima.
Exacte, i sobretot pensant en que el format paper és veritat que, diguem, tens una cita amb la revista un cop per setmana.
Sí.
Però la pàgina web et permet poder entrar i tenir nova informació dia a dia. També en aquestes petites seccions que ajuden també a, doncs això, a començar el dia amb les informacions importants per un cristià.
Això m'agrada molt. Ara veurem els companys de la redacció de Catalunya Cristiana més estressats.
Si això cap, és veritat.
Si l'estrès d'ells venia els dijous quan tancaven el número de la setmana següent. Ara jo crec que cada dia estaran allà patint, i això ens agrada, veure la gent patir sempre és reconfortant. Això és una estrena, però, Miquel Ramon, quins altres continguts ens anirem trobant al web? També continguts audiovisuals?
Sí, hi haurà vídeos també que ens permetran potser Per exemple, avui en l'Eucaristia que ha celebrat el bisbe Javier Vilanova, sí, en ocasió de Sant Francesc de Sales, doncs tenir, per exemple, la homilia gravada o un fragment de la celebració en vídeo. És a dir, incloure, fins i tot en el futur, potser algun tipus de podcast també que ajudi, doncs, a posar algunes coses així.
També en som el programa social religiós de la casa. Podeu tenir un enllaç molt fàcil.
Doncs mira,
podem. Això ho parlem i ho arreglem ràpid.
I tant que sí.
Bones idees. Fa anys, Miquel Ramon, que la premsa digital va irrompre al món de la comunicació fent una mica trontollar la premsa escrita de tota la vida. Sí. Catalunya Cristiana fins ara ha estat essencialment paper, cosa que ens encanta, però amb l'arribada del web perilla una mica, fixa't, la pregunta és una mica capciosa. Mm-hmm. Perilla una mica l'edició impresa o és una cosa compatible?
Home, la veritat és que les dades, no només a Catalunya Cristiana, sinó a tota la premsa escrita, sí, ens diu que ha davallat, no?, el número d'exemplars en paper. Però és veritat que dona la sensació que es resisteix a desaparèixer, no? Mm. Que hi ha persones que prefereixen aquest format, que d'alguna manera s'hi senten més còmodes, i que d'alguna manera la pàgina web és veritat que es va renovant molt el contingut. El paper queda, queda com una cosa escrita, una cosa publicada, i això ja no es pot canviar, no? I jo crec que té també el seu atractiu en aquest sentit. Per tant, jo crec que davallarà el nombre d'exemplars en paper, però jo crec que serà una convivència pacífica entre l'àrea digital i l'altra.
Convivència pacífica m'agrada molt. I sempre quedem, Miquel Ramon, els romàntics, que ens agrada allò fer el cafè amb el paper i llegir tranquil·lament. I a més, és aquest concepte que tu deies que vull remarcar. Catalunya Cristiana és un setmanari per aprofundir,
sí,
per entrar tranquil·lament, per les persones que tenen i volen dedicar aquest temps a estar al dia del que passa, però no només de manera superficial, sinó també buscant els detalls i el què i el com, i després tenint la web, que és una mica més àgil, també trobem l'altre, la web també trobem. Mm-hmm. Però és així. Hem tingut aquest primer pas, Miquel Ramon, aquesta renovació digital, però no sé si teniu més sorpreses preparades per Catalunya Cristiana. Com serà el futur de Catalunya Cristiana?
Bé, doncs estem pensant en renovar certs continguts en el sentit de que pugui ser unes noves, diguem-ne, apartats o seccions que puguin ser, dins del que és el periodisme de fe, una ajuda pràctica per als creients. Per exemple...
A veure, sí, exemples.
Per exemple, una secció sobre educació, no? Ja sigui com està l'educació catòlica, concertada, pública, la relació que hi ha, després per als pares també, claus de poder interpretar, no?, com educar els fills, com ajudar l'escola. Tot això ens sembla molt important perquè el tema de l'educació sempre és un tema punyent, no?, en qualsevol civilització, no? Per altra banda, ens interessa molt arribar també a un públic més jove. I estem pensant en una secció on es puguin deixatar i comentar sèries actuals de televisió que permetin no només transmetre un missatge cristià, sinó sèries que potser no tenen cap tipus de relació amb la fe, però que ajuden a descobrir què hi ha en el cor de l'home i què és el que ofereix el cristianisme per a aquestes preguntes antropològiques.
Molt interessant. Per tant, portal, un dels projectes que teniu és aquest, portar a la pràctica, donar eines a les persones per portar endavant la seva vida, aspectes de la seva vida. Sí. Doncs em sembla molt interessant. Hi ha una pregunta per acabar, Miquel Ramon, de manera personal. Portes 6 mesos més o menys al càrrec dirigint el setmanari. Com et vas sentint? Com vius aquesta nova etapa i aquesta pastoral de comunicació?
Doncs la veritat és que al principi em sentia absolutament fora de lloc.
Sí?
Perquè...
No estaves tu
en el món del periodisme. La comunicació a la que jo estic acostumat és la prèdica de la homilia i les classes que faig. Però la veritat és que haig de dir que amb l'equip de redacció que hi ha m'he sentit de seguida molt acollit, molt acompanyat, i van tenir la paciència també d'ensenyar-me coses que jo no desconec, però que mica en mica em van introduint en aquest camp.
La relació amb la Carme Munté, tot bé, tot correcte?
Tot bé, sí, sí. La veritat és que avui havia d'estar aquí. No ha pogut ser-hi.
Sí, des d'aquí li enviem una salutació, segur que ens està escoltant,
sí,
però bueno, has pogut vindre tu, presentar-nos aquesta pàgina web, i estem molt contents. Mossèn Miquel Ramon és director de Catalunya Cristiana, i avui ens ha visitat per presentar-nos aquesta pàgina web renovada, que avui s'ha estrenat, per cert, molta repercussió a les xarxes.
Això esperem,
ha estat molt bé, ha estat molt bé. Molta gent felicitant-vos, i no és per menys, perquè realment fa goig. Des d'aquí convidem els nostres oients a que entrin, recordem, www.catalunyacristiana.cat per conèixer tots els intríngulis que ara presenta la pàgina web, que és molt completa, més immediata, amb tota la reflexió, i una hemeroteca que és una joia. Mm-hmm. Val molt la pena. Com es pot subscriure la gent? Tu tens present això o què?
Sí, directament hi ha un apartat a la primera pestanya de la pàgina principal. En vermell hi ha un apartat per poder subscriure's, uh-huh, i et dona la possibilitat de les diverses modalitats que hi ha.
Perfecte. Mosè Miquel Ramon, has de venir més cops aquí al Camins, eh?
Sempre que em crideu, encantat.
Jo crec que tens inclús madera de secció. Hem de buscar alguna col·laboració, no cada setmana, perquè ja sé que vas molt a tope, però de tant en tant que vinguis per aquí.
I tant que sí.
Perquè la cosa promet. Moltes gràcies per venir, per acompanyar-nos, i molts ànims amb tota la tasca, i enhorabona per aquesta pàgina web renovada.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 13 a 14 hores, aquí, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Capdevila i Sanaüja són la parella de l'estiu.
Quan em deixes a casa, vai amb tu. Fins demà.
Nena, ja saps què tinc entre les cames. Dues rodes, fum i molt perill.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada. Moltes gràcies per posar aquesta cançó al costat de la Núria Feliu, que ahir va fer 80 anys,
sí,
i està fotudeta, pobra,
sí,
perquè va patir un ictus, però, però li enviem des d'aquí molta, molta força.
Jo me'n vaig assabentar pel teu Twitter, Òscar. Que jo et segueixo i vaig llegir el tuit que vas fer, i evidentment des d'aquí, des de Ràdio Estel i des de Camins, ens afegim als desitjos de pronta recuperació de la Núria Feliu, d'aquest ictus que ha patit. Una cançó molt maca, eh? Vau fer?
Sí.
Ens ha enganxat a tothom aquí a la redacció, ja t'ho dic.
Moltes gràcies. Bueno, jo faig el que puc, vull dir que jo...
No, però dones bé el tipus, Òscar.
Sí.
Què tal? Com va tot? Com està la intendència de l'hora infantil de dormir a casa? Tot controlat?
Bé, de moment controlat, perquè ens hem pogut partir amb la dona. És que la meva dona passa mitja setmana a Madrid per feina, i llavors depèn del dia, els vespres són força caòtics a casa.
Què m'has d'explicar? Jo tinc tres criatures, tot i que la gran ja és molt gran, però, escolta, l'hora del sopar és... i ara al llit i tal, té la seva amiga.
Sí.
Eh?
Ara estan sopant, que hi ha hagut polèmica, perquè hi ha llenties, però el petit no volia llenties, volia només l'arròs. Bueno, en fi, hem hagut de trucar a la ONU, experts en conflictes armats.
Molt bé, heu mediat, no? Heu tingut mediadors per solucionar-lo.
No, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Òscar, de seguida parlem de l'Abel i el Biel, del teu llibre, que hemos venido a hablar de mi libro, Òscar, eh? Sí. Però, escolta, estava preparant una mica l'entrevista i he estat un mar de dubtes a l'hora de presentar-te, o sigui, a què et dediques, perquè tu ets una persona inquieta y polifacética, yo diría. ¿Cómo me defineixes tú? ¿Com humorista, locutor, periodista, presentador, escriptor, bloguero?
No, home, mira, periodista segur que no, perquè no ho soc, llicenciat en periodisme, el que passa que normalment la gent que sortim pels mitjans, sigui ràdio, televisió, o escrigui en premsa, ens diuen periodistes, però n'hi ha molts que som uns impostors, no tenim la carrera. Jo vaig començar...
Aquí a Ràdio Estel tenim molts d'impostors, ja t'ho dic.
Sí, home, bueno, jo vaig començar a Ràdio Estel, la meva carrera professional, vull dir que... jo també en soc d'impostor, sí. Però no, jo vaig començar periodisme, però em vaig desencantar quan portava 6 mesos de carrera. I llavors, afortunadament, un professor de l'Autònoma em va explicar, escolta, si t'interessen els mitjans, ara surt una nova carrera que es diu comunicació audiovisual.
Sí.
I em va explicar el que m'haguessin hagut d'explicar a l'hora de fer la preinscripció universitària i hagués triat comunicació audiovisual i no pas periodisme. Em va dir, diu, mira, si t'interessa explicar què passa a la realitat, això és periodisme. Si t'interessa inventar universos, la ficció, tot això va a través de comunicació audiovisual. I així ha anat. De fet, jo no he deixat de fer periodisme al llarg de la meva carrera com a humorista perquè explico les coses que passen, és humor basat en fets
reals. En fets reals, sí.
A la ràdio, sí. Humor basat en l'actualitat, vull dir, no deixem d'explicar què passa, però a través de l'humor em proporciona, o sigui, tinc aquesta eina com per fotre clatallots.
Sí.
Si fos només periodista, només explicaria què passa. Sent comunicador audiovisual, doncs a banda d'explicar què passa, puc recrear-ho amb humor i repartir clatallots a tort i a dret.
Doncs, per tant, Òscar Dalmau, comunicador audiovisual i avui en qualitat d'escriptor, aquí al nostre programa.
Sí, bueno,
escolta, has fet esmena, evidentment, perquè ets codirector i presentador del programa La Competència, competència nostra també a tope, aquí a RAC1. Evidentment, un programa que admirem, realment, Òscar, ja t'ho dic.
Sí?
Ara, sí.
Moltes
mercès. Doncs vinga, parlem de l'Abel i el Biel, llibre pensat per infants que va sortir a la venda fa res, el dia 9 d'aquest mateix mes, editat per Montena, que explica la història d'una nena ben espavilada que explica, valga la redundància, al seu germà de 6 mesos com van les coses a la vida. Com va sorgir aquesta idea, Òscar?
Doncs mira, la idea, t'he de ser sincer, no surt de mi, sinó d'una editora, com acostumen a sortir molts llibres. Em va trucar des de l'editorial Penguin, Random House, Mondadori i bla, 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 perquè eren tots els segells pràcticament estan dins d'aquesta editorial, i em va dir, escolta, mira, volem editar un llibre infantil, però que tingui un punt de sentit de l'humor, i hem pensat en tu. Creiem que ho podries fer, si t'interessa i t'hi veus amb cor, i els vaig dir, doncs deixa'm-ho pensar. Ho vaig pensar i en 10 segons li vaig dir, endavant, vinga, va, som-hi. Jo també tinc 2 criatures petites, i sí. Vaig pensar, doncs mira, escriuré el llibre que m'agradaria explicar els meus fills en un d'aquests vespres abans d'anar a dormir. Moltes vegades doncs, això has de llegir llibres que t'escullen ells i això, que no és que estigui malament, però jo agraeixo als llibres pocs que estan enfocats en sentit de l'humor. Ho agraeixen ells perquè riuen i ho agraeixo jo, que sóc el que ho he d'explicar, i així també m'ho passo bé a l'hora d'explicar el conte.
I tant. Escolta, com acabes de dir, tens filles petites. Són 2 nenes, no?
Són una nena de 6 anys, és la gran, sí. Es diu Ia, i el nen, que es diu Miró, que té 3 anys.
Molt bé. Doncs han estat una mica inspiració, o més bé has pensat en ells de cara al que t'agradaria explicar-los?
Exacte, sí, més aviat ha sigut això, pensar en ells com a públic objectiu, i llavors també anava escrivint i els anava explicant històries, no ben bé acabades de lligar, però protohistòries, no? Quan encara els capítols doncs, estaven per embastar, però anava provant, a veure si realment els girava l'atenció o giraven la cara i es posaven a jugar amb el coixí al llit.
Sí. Jo he estat avui fullejant el llibre i la veritat és que m'ha agradat molt, moltíssim. Però volia demanar-te que ens expliquis una mica què trobaran els nens al llibre, perquè hi ha un fil conductor, que és la relació dels 2 nens, i a partir d'ahir vas tocant diferents aspectes de la vida, diferents temes.
Sí, de fet, això no deixa de ser el món explicat als nens, en aquest cas des del punt de vista de l'Abel, que és la germana gran, que li explica el seu germanet petit, que es diu Biel i que té 6 mesos, com funciona el món. Li explica perquè el Biel li pregunta, és un bebè, però quan no miren els pares, doncs parla, camina, salta del bressol, vull dir que fa de tot. I llavors ho he anat estructurant per capítols una miqueta a partir de preguntes que el Biel li formula a la seva germana. Per exemple, doncs comença el primer capítol preguntant-li què és un bebè. Doncs llavors, a partir d'aquí, la seva germana li va explicant des d'un punt de vista una miqueta més adult, evidentment, en el sentit de que doncs, ella té més edat que ell. Uh-huh. I bé, amb reflexions que si ho llegeix un pare o una mare, doncs s'hi veuran també reflectits, de dir, ostres, sí, quanta raó hi ha aquí.
A mi m'ha passat, sobretot, en el tema dels veïns. Parles dels veïns.
També,
i aquí clar, he dit, quanta raó té l'Òscar explicant les coses.
Sí, és això, sí.
Escolta, Òscar, a la portada del llibre podem llegir també la frase «Què dimonis és això?», «Què dimonis és això?», perquè una mica reflexa doncs, l'estupefacció dels infants davant moltes coses que s'hi van trobant, no? T'ho preguntes molt, tu, a la vida, «Què dimonis és això?».
Home, jo crec que és una pregunta bàsica per intentar entendre el món, tot i que ja he vist que heu pensat aquesta enquesta a Twitter vosaltres des de Camins.
Sí.
He gosat votar, fins i tot.
Ah, sí? I què has votat, si puc preguntar-lo?
És que la meva opció, de moment, va guanyant.
Ah, què és? Aneu de graciosos i no?
Recordem que la pregunta és, enteneu com funciona el món?
Sí.
De moment, el 0%, clar, carinyo. Després, 27%, voleu ser graciosos i no.
Sí.
Un 36% en tercera posició, en segona posició, perdó, només una part. I la guanyadora, l'opció guanyadora, que és la que he votat jo, és que hi ha temps per menjar.
Clar.
M'ha agradat molt aquesta sintonia amb aquest senyor de la Palma.
És que ha estat impagable entre tu i jo.
Ostres, és increïble.
Un heroi nacional per mi des de ja.
Clar, en el fons, clar, tu sents o veus aquell vídeo d'un senyor veient el volcà en erupció i la gent de la família dient li fotem el canviar, diu, no, home, hi ha temps per menjar. En el fons veus doncs això, no? Et preguntes però què dimonis és això? Això és real, saps? Vull dir, és la pregunta que es fa el Biel, en el fons ens la fem els adults també.
Sí,
en el món dia a dia. No?
I tant, i tant. Escolta, Òscar, en el llibre compta amb il·lustracions de Magda Codina, magnífiques per cert. Sí. Com complementen els teus textos? Com d'important és per a un llibre així que el text i imatge vagin de la mà?
Mira, per mi és bàsic. De fet, jo els hi vaig dir que sí a l'editorial, sí podia proposar-los jo la il·lustradora, que la tenia molt clara. De fet, és un llibre il·lustrat, un llibre infantil il·lustrat, amb uns dibuixos esplèndids de la Magda. La Magda, de fet, és el primer llibre infantil que també dibuixa. O sigui, és el primer llibre infantil que escric i ella és el primer que il·lustra. Ella ve del món tèxtil, del disseny tèxtil. Ella va estar treballant molts anys a Inditex dibuixant estampats per roba i ara, des de fa 7 o 8 anys, treballa en una marca de roba que es diu Bobo Choses, d'aquí de Barcelona, catalana, i ella, doncs això, dibuixa els estampats, els dibuixos que van a les samarretes dels nens o de pantalons. Bueno, jo, sense saber-ho, tenia coses a casa.
Sí.
Els meus fills portaven roba que ella havia il·lustrat. Uh-huh. I en veure el seu estil em recorda molt els dibuixos animats dels anys 50 americans. Li vaig dir, ostres, és que aquest és el traç que m'agradaria imprimir els dibuixos d'un llibre il·lustrat si arribés a escriure'n mai un. Uh-huh. Això jo em vaig posar en contacte amb la Magda abans de que m'arribés l'oferta a través de l'editorial.
Sí.
Molts mesos abans.
Ja la tenies al cap, a ella.
Sí, dic, Magda, no et conec, no ens coneixem personalment, però he descobert els teus dibuixos a través de la marca aquesta de roba i que sàpigues que sóc un fan, si mai hagués d'il·lustrar o hagués de treballar en un llibre il·lustrat per nens, m'encantaria que em fessis els dibuixos. Ah, doncs molt bé, ja avisaràs i tal. I, mira, al cap de pocs mesos, allò que els astres es connecten, i va sorgir l'oportunitat, i vaig proposar a l'editorial, i a l'editorial també ho van veure molt clar. Vull dir que aquest és el primer llibre de la Magda, però no serà l'últim.
I tant, val molt la pena. Jo he flipat avui quan he estat amb el llibre, que m'ha encantat. Jo me'l quedo per als meus nens. Ja et dic que has fet una venda avui, eh, Òscar?
Ben fet. No, home, jo també... A banda d'intentar que estigui ben escrit, els hi vaig dir a l'editorial, dic, mira, jo sóc molt fetichista amb els objectes, vull dir, m'agraden les coses ben fetes. Et dic que sí, si em prometeu que el llibre com a objecte estarà ben editat, els colors estaran ben imprès, el gramatge del paper serà un gramatge generós, no aquelles fulles que es transparenten, quan el llegeixes i que fan de mal passar el paper, sisplau, que no sigui satinat, que sigui mat, vull dir, les guardes que estiguin també il·lustrades, en fi, tota una sèrie de requisits que també fan que el llibre sigui un objecte maco.
I tant.
En el sentit, no?
Vull dir... És així, és que el tens a la mà, sí. I és maco. De fet, jo l'havia vist en imatges i quan me l'he trobat a la mà, és que fa una molt bona sensació ja com tu dius, com a objecte de tocar, sí. De tacte i visual.
Del tacte. Sí, clar, que és que els llibres també és una cosa que s'oblida amb tot això del llibre electrònic, però els llibres físics de paper, clar, els llibres es toquen, uh-huh. I té molta importància també, doncs això.
Escolta, li has regalat ja... un exemplar de l'Abel i el Biel a l'Angelines o al Jep, els seus nets, o per ells mateixos, fins i tot?
Que no et senti l'Angelines dir-li que té nets.
Ah, és veritat, ella és molt independent, sí.
Ella et dirà que té a la vora 17 anys, encara és menor, vull dir, és adolescent, està vivint una adolescència perpètua. Però no, de moment, dels personatges de la competència, només li he regalat el Narcís, que és el nen de Girona que fuma, tot i que li diem any rere any que no ha de fumar als seus 6 anys.
Però no es desenganxa, eh?
No es desenganxa, sí, està enganxat.
Bueno. Òscar, ja hem d'anar acabant, però mira, aquí fem ràdio cada dia, que és una feina de por i molt maca, maquíssima, i jo parlant amb l'equip de la ràdio, que ens agrada parlar de ràdio, som hedonistes, eh? Nosaltres mateix parlem de ràdio, d'altres ràdios. M'he preguntat en veu alta molts cops com s'ho faran els Òscars per treure un programa tan sumament creatiu cada dia, i clar, ara que et tinc, doncs friso perquè em donis una resposta. Com us ho feu, Òscar?
Mira, nosaltres treballem, de fet, clar, com deia abans, és un programa basat en fets reals, estan passant coses a l'actualitat de cada moment, cada hora. Nosaltres tenim un chat de WhatsApp que està actiu durant tot el dia i a mesura que van passant notícies o coses o titulars d'impacte que podem veure que poden tenir joc en el programa l'endemà, uh-huh. Ho anem penjant, per si de cas, durant la tarda, el vespre anterior, escolteu, mira, ho penjo aquí una notícia que això podria comentar el Mohamed. Demà, o això ho podria fer el Jep, o mira, aquest titular l'Angelines li pot anar bé i ho podríem jugar a l'entrada. Llavors, tot això és a partir de que acabem el directe, a partir de la una, aquest chat de WhatsApp comença a omplir-se de contingut. I acaba el dia següent, normalment al matí, cap a 7:45, l'Oriol de Balanzó ens passa una proposta de temes i de notícies, ho, entre la Noèlia i el Manel Vidal ho acaben de proposar, uh-huh. I entre l'Òscar i jo doncs, decidim l'escaleta, és a dir, escaletem el programa, i sobre les 8:45 ja sabem més o menys els temes que entraran en el programa i els personatges que hi han de sortir a comentar-los, i a partir d'aquella hora, els tres guionistes, el Manel Vidal, la Noelia Cadenetzi i l'Oriol de Balanzó, ja es posen a escriure. L'Òscar i jo ens incorporem una miqueta més tard, cap allà a les 10, uh-huh. I ja comencem a revisar i a retocar coses de guió. Nosaltres, realment, clar, entre l'Òscar Andreu i jo fem totes les veus dels personatges, sí. Els tenim al cap i de vegades, doncs... hi ha alguna frase que no t'acaba de quadrar, de dir, ostres, això no ho diria així, l'Angelines ho diria això, doncs tu vas refent. I així treballem cadascú des de casa, perquè això a partir de la pandèmia ho hem hagut de fer així. Sí. Abans anàvem a la redacció de RAC1, però la redacció de RAC1 és una redacció oberta completament. Estan tots els programes separats per taules, però no hi ha cap divisió ni cap paret que això realment funcionava molt bé abans, perquè era com una família, vull dir, si hi havia algú d'esports que celebrava l'aniversari, te n'assabentaves, perquè, clar, podies aixecar-te des de la teva taula... I...
Òscar, estàs descrivint la redacció de Radio Estel, ja t'ho dic, eh? Totum revolutum, allà.
Clar, però és ideal, perquè això realment fa comunitat, fa ràdio, vull dir que això que a RAC1 que diem sovint de tots som u, en aquest sentit, el fet de tenir una redacció així oberta ho ha facilitat, no? Però a partir de la pandèmia, com que vam haver de teletreballar, ara el que fem és que tota la part de guió l'escrivim cadascú des de casa seva a través d'un Google Drive, un document de Google Drive, sí, que ve a ser, doncs res, un processador de textos,
sí, sí, sí,
on cadascú va escrivint les seves frases i vas veient en el mateix document com els altres quatre components de l'equip de guió, doncs va afegint coses, no? Va afegint.
Sí, 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 sí.
Jo, per exemple, personalment, surto de casa sobre 3 quarts de 12, perdó, 3 quarts de 12, i en 10 minutets, més o menys, des de casa m'hi planto a la plaça Francesc Macià. Nosaltres sí, treballem en una planta 15. Mm. Vull dir que, com pots comprovar, apuro fins a última hora. Sí, i, de fet, sí, anem a la ràdio només per fer l'hora en directe de la competència. Després, pràcticament, fem una mini reunió 5-10 minuts i marxem. La qüestió és no estar gaire present a la redacció, o sigui, la intenció de la ràdio, de la direcció, és que hi hagi el menys gent possible, sí, en aquesta redacció.
Doncs, Òscar, ara que em parles de RAC1, estem aquí a Ràdio Estel, sí, en un moment de renovació absoluta, no sé si t'ha arribat, però graella, fitxatges,
i tant.
Personal, estil... Això és una bogeria, Òscar, no t'ho imagines. I a mi, amb un nou director que té la idea, la boja idea, d'oferir una alternativa com a ràdio generalista en català que arribi a tot el territori. La pregunta és...
Fantàstic.
Com a darrera pregunta d'aquesta entrevista, Òscar, és... Sentiu ja l'alè de Ràdio Estel a RAC1? Esteu neguitosos per aquesta irrupció?
Doncs mira, comencem a sentir-lo, jo començo a sentir-lo personalment, perquè hi ha hagut un fitxatge que ens heu xoriçat, en David Serra, que treballava com a guionista al Versió,
sí,
de RAC1 del Toni Clapés,
sí,
i el David, que és molt bon amic, de fet, és bon amic, i a banda, no sé si són familiars, parents llunyans, perquè ell es diu David Serra Alcaine, i jo em dic Òscar Dalmau, i Alcaine també, és un cognom aragonès.
Sí.
Doncs el David Serra sé que corre per aquí, per Ràdio Estel. De fet, demà, això t'ho puc avançar en exclusiva.
Vinga, exclusiva.
Demà sopem tota una colla d'ex-Ràdio Estel, que ens retrobem després de molt temps, un sopar que teníem pendent prepandèmic. Ens trobarem amb l'Albert Murillo, que havia estat tècnic de so d'aquí, sí, ara està treballant a Catalunya Ràdio, sí, amb el Xavi Aguilar.
Amb Xavi Aguilar? Vas a sopar amb Xavi Aguilar, Òscar Dalmau?
Bé, jo suposo que el tio s'apuntarà, jo diria que sí, està apuntat, perquè...
Però et refies de que vagi ell?
Jo crec que sí. Jo vaig demanar que fos en una terrassa, per tema Covid, i ell va entendre que fos a Terrassa.
Sí, em quadra.
Ja, exacte, i va dir, hòstia, això em quadra. Doncs hem quedat també amb la Marta Cailà, que també va
a Ràdio Estel.
Treballa a Versió RAC1. Sí. La Núria Ortín també
és Ortín.
També, sí. Vull dir...
Doncs escolta, en fi, ja em tractaré de desbrinar on sopeu, perquè igual vas de paparazzi, eh?
Doncs mira, si passes per allà, jo crec que farem una cosa força humil, eh?
Molt bé.
Un Frankfurt o una cosa així que
sigui
molt ràpida, perquè la qüestió és que el David Serra no sé ben bé què li feu fer. Però
sí, David.
Jo l'endemà treballo molt d'hora, llevo molt d'hora.
David està als matins de Ràdio Estel, a la part del magazín, a partir de 12:15, amb Mercè Raga, i forma part del seu equip de redacció. El tenim aquí. Et dic una cosa, està content, eh? Demana-li demà i et dirà, està content. Jo el veig content per aquí, per la casa.
Que bé, doncs mira, me n'alegro, me n'alegro.
Escolta, que sàpigues que t'ha allargat l'entrevista 10 minuts, perquè jo quan estic a gust no sé parar directament.
Moltes gràcies.
Òscar Dalmau, comunicador audiovisual, molt sexis amb tot, i també amb la, per suposat, amb el teu llibre, recordeu, La Bel i el Biel, un llibre per la canalla en què es tracta d'explicar de manera molt divertida com funciona el món. Jo el tinc, ja ho dic, i el recomano totalment. El podeu trobar a tot arreu. I escolta, Òscar, abans d'acomiadar-te, això és Ràdio Estel... Tu ens has presentat un llibre infantil, per tant, no farem bondage.
Ah, bueno, clar. Home, o feu-lo, vull dir. No. A gust de cadascú, que jo no m'hi fotré.
Correcte. Òscar, moltes gràcies.
Rafa, moltíssimes gràcies a tu.
Una abraçada, adéu, adéu.
A tota la gent de Ràdio Estel, als oients i també a tota la gent que la feu possible.
Moltes gràcies, Òscar. Aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de soia el muntatge musical, us deixem ara amb les vespres d'este Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins.